Som en Federico Mayor Zaragoza, president de la Fundació Cultura Pau i un dels ponents d'aquest curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau al Centre Borja de Sant Cugat. Moltes gràcies per atendre'ns avui.
No, res, jo crec que ja que donar les gràcies a la Universitat Internacional per la Pau perquè estem fent moltes coses des de fa molts anys i jo crec que han contribuït molt positivament amb aquesta possibilitat d'acció que ara, per primera vegada a la història, estem ja prevent.
Vostè ha parlat durant la conferència del multilateralisme i de la necessitat d'apostar pel multilateralisme. De totes maneres, ha explicat que vostè avui en pot parlar perquè ara sí que està esperançat en que el multilateralisme es pot produir quan fa uns anys no ho estava. Què ha canviat?
Doncs ha canviat que ara, per primera vegada, els éssers humans es poden, i alguns d'ells, els que tenen accés a la tecnologia digital, que són ja una majoria, tenen la possibilitat de dir el que pensen, cosa que fins ara no era possible. Quan jo estava amb uns anys, ja fa bastant de temps, a Barcelona, no sabíem res del que passava al món. Inclús la ràdio, eren ràdios, si es pot imaginar, avui també passa, hi ha molts de mitjans de comunicació que són la veu del seu amo, però en aquell moment era del tot, i teníem Ràdio Andorra. Aquí Ràdio Andorra, sabíem l'única informació que teníem. Vull dir que no teníem ni informació, ni sobretot capacitat de resposta. Nosaltres teníem que escoltar i s'ha acabat. I per tant érem obedients, érem gent silenciosa, érem gent temerosa. Tot això ha canviat. I això és el que jo vull ara posar de manifest. I per això dic, què bé quan el Miquel Martí Pol ens diu que tot està per fer, tot és possible, però hem de ser tots. Ara sí que hi hem de ser tots. Ara no hem d'esperar que vingui aquí cap revolucionari a fer les coses, no. Els revolucionaris hem de ser nosaltres. I ara ja no és prematur dir nosaltres els pobles, perquè el multilateralisme es basa en dir nosaltres els pobles, tots els pobles, multilateral. No uns quants, sinó tots, tots els països del món manant. I ara ja ho podem dir. Per què? Perquè des de fa uns anys ja tenim la capacitat d'expressar-nos.
Perquè fins ara, de fet, el multilateralisme es podria dir que ha estat una farsa, per dir-ho d'alguna manera, una representació teatral, perquè, segons ha explicat vostè en la seva conferència, eren al final els 6, 7, 8 països que formaven aquest G8 els qui de veritat manaven.
Sí, això eren els que tenien veto. Però el multilateralisme no deixava de ser el lloc on es trobaven tots els països del món. Grans, petits, mitjans, tots estaven allí, d'un continent, d'un altre. I això donava una capacitat, finalment, d'elaboració de propostes i de buscar solucions i de buscar nous dissenys, que era molt important. I la prova és que es van fer durant aquests anys moltíssimes coses que no eren dels països aquests que tenien el veto, sinó que eren fruit d'aquesta capacitat de trobada i d'acció per part d'uns països entre els que estava nada menys, per exemple, Xina, o estava Indonèsia, o estava tota Amèrica Llatina, etc etc. Tot això, després, havia un moment en què vam dir, ai, que bé, perquè ara hi ha la Unió Soviètica, ja passa a ser una comunitat d'estats independents, que bé que ara ja tindrem. I en aquell moment va ser quan els neoliberals, especialment el president Reagan i la primer ministra senyora Thatcher, va ser quan van dir fora les Nacions Unides, fora els principis i els valors democràtics, els valors ètics, i els van substituir pels valors bursàtils, que són els únics que ara han quedat. I aleshores fixis que van crear el GESIS, és a dir, que ells mateixos van dir tot això fora i ara nosaltres amb 6 països, que és el G6, després el G7, amb Canadà, després el G8. Però què és això? Com pot ser que 196 països del món siguéssim dirigits per uns quants països rics, perquè a més són, com vostè sap, els països més poderosos de la Terra? Això són plutocràcies en vez de democràcies. No, no, ho hem de canviar. I ara ho podem canviar. Jo el que vull dir és que cada ser humà és capaç de crear. El que no hem de fer mai és acceptar les coses. Nosaltres hem de tindre aquesta capacitat de reacció i de dir que no. Miri, jo recomano que la gent es llegeixi el preàmbul i l'article primer de la Declaració Universal dels Drets Humans. Perquè el preàmbul, el primer article diu aquests drets són per alliberar l'humanitat de la por. Però el pàrraf segon del preàmbul diu, fixi's que és molt important, diu, i si no els poguéssiu exercir plenament, esteu compel·lits a la rebel·lió. És a dir, que la mateixa declaració ens anima a no estar acceptant lo inacceptable. I jo crec que és molt important, avui més que mai, que només s'accepti el que és acceptable èticament. I l'altre ho hem de rebutjar. I avui ja tenim força, ja som nosaltres els pobles, ja som homes i dones. Hasta fa poc només érem uns quants homes, ara ja som homes i dones. Ara ja tenim la capacitat de reacció.
Perquè fins ara, per tant, hem estat acceptant el que no era acceptable.
Exacte, exacte. Hem estat acceptant i avui encara, jo quan veig que arriba aquí el senyor, aquest Trump, i diu el que vol i que no posarà en pràctica i nosaltres estem, sí, doncs més diners per defensa i estem finalment intentant complaure-ho, estem acceptant l'inacceptable. És inacceptable no per nosaltres, és per les generacions futures. Fixi's que quan jo poso d'exemple aquesta primera frase de la Carta de les Nacions Unides, és perquè diu, nosaltres els pobles hem resolt evitar a les generacions venideres, a les generacions futures, l'horror de la guerra. Fixi's que aquí estan els tres elements que jo vull destacar. Primer, que els pobles ja poden. Segon, les generacions futures. No podem deixar les responsabilitats intergeneracionals. Són els nostres descendents, són els nostres fills, són els nostres nets. Jo em va impressionar molt. Jo encara estava aquí a Barcelona. A més, era un llibre que em va recomanar nada menys el Ramon Fuster. I acabava, era un llibre d'Albert Camus que acabava dient els desprecio perquè poguent no s'han atrevit. Nosaltres hem d'evitar que els nostres descendents diguin podien i no es van atrevir.
L'única manera d'afrontar aquests reptes intergeneracionals dels que ha parlat a la conferència, canvi climàtic, també ha parlat dels drets dels nens, d'aquest futur dels països en desenvolupament, l'única manera és apostar per aquesta multilateralitat?
Jo crec que no n'hi ha d'altra, perquè és que estem ja molt ben preparats, cregui'm. Per exemple, amb canvi climàtic, hi ha molta gent que diu això ja que no s'ha demostrat, ja que veure, i tot això són interessos enormes que existeixen per al consum dels carburants i tot això. Però no ens enganyem, tot això, i també ho he contat avui, des dels anys 47, 48, 50 del segle passat, ja es va començar, la UNESCO ja treballava amb oceanografia, amb geologia, amb hidrologia, a l'home i la biosfera, i estava precisament dient, ojo, perquè hem de salvaguardar la qualitat de vida, d'habitabilitat de la Terra. No pot ser que ara que s'havia arribat, jo ho vaig veure amb gran esperança, perquè fixi's que l'Obama, el president Obama, va ser un home que no només va fer que els Estats Units diguessin que sí, sinó que va portar que els xinesos diguessin que sí també. I això era molt important. Teníem a Xina a favor de... i teníem a la Índia, vull dir que era un moment de gran esperança i dir ara sí que ja podrem actuar perquè hi hagi una regulació a temps del canvi climàtic. I això com pot ser que de moment aquest senyor ara digui que ell no va ser, què és això? Hasta un papa, fixi's que el papa Francisco va fer una encíclica ecològica. Vostè es pot imaginar això normalment? Una encíclica mai havia tractat sobre el medi ambient, no? Doncs ara teníem, en un moment determinat, un president dels Estats Units, Barack Obama, i teníem un papa de l'Iglesia que estaven tots a favor. Com pot ser que ara s'accepti que aquest senyor digui no, a mi tot això, i a més el que passi amb els nens de tot el món, a mi em té sense cuidado.
Però al final aquest senyor ha guanyat les eleccions.
Sí, però això no... Escolti'm, això no té res a veure. Es poden guanyar les eleccions per tots els procediments més amb enquestes que estan manipulades i encara que fos molt bé, però tothom es pot tornar de moment a mig tarumba. Vull dir que això no es pot acceptar de cap manera. A mi que em digui aquest senyor ha guanyat les eleccions, si ha guanyat les eleccions que es porti degudament. Miri, la Constitució de la UNESCO, que és molt sàvia, també havia guanyat les eleccions el senyor Hitler, no, no, i ara les ha guanyat el senyor Orbán a Hongria, vull dir que, ojo i el tanto.
No, el que em referia és que al final tenen aquest tipus de polític, aquest tipus de polítiques tenen suport, algun tipus de suport popular.
Bueno,
com però, es pot
no,
fer
no,
per...
Però escolti'm, si vostè mira, tenen unes espècie d'habilitats polítiques als Estats Units, perquè els vots electorals no van respaldats pels vots reals. Com vostè sap, la senyora Clinton va treure 3 milions de vots més que el senyor Trump. El que passa és que allí cada estat té el que diuen els vots electorals. I el senyor Trump va cuidar molt bé que el cor més conservador d'Amèrica, de la part central de Nord-Amèrica, es va deixar l'Amèrica del oest i l'Amèrica de l'est, les va deixar perquè la senyora Clinton pogués fer-se grans projeccions de futur, però ell tenia assegurada la victòria des d'un punt de vista electoral. Però encara que hagués guanyat amb 6 milions de vots, un senyor que després fa les barbaritats que està fent el senyor Trump, hi ha que dir-li que no. I qui li té que dir que no? Li té que dir un sistema multilateral. Però com ells, el sistema multilateral, des del primer moment el van deixar fora, el senyor Reagan i la senyora Thatcher va ser el primer que van fer. Se'n van anar inclús físicament de la UNESCO, ho dic perquè va ser així. Doncs aquesta gent no respecta el sistema multilateral. Aleshores, què ens queda? Ens queda el que deia el Miquel Martí i Pol. Ens queda ser nosaltres. Ens queda ser nosaltres. Ara ha arribat el moment. Tot es pot canviar. Qui? Tots. Si qui, si no tots, diu ell, el Miquel Martí i Pol. Jo crec que ara la gran esperança està en que la gent comprengui que ha arribat el moment de la seva consciència i de la seva responsabilitat i que no estiguéssim sempre pensant aviam què fa aquest, aviam què fa l'altre, aviam què fa... No, no, no. Ens tenen distrets. Això ho hem de tindre també molt en compte. La que ara han nomenat, i era hora perquè el País també ens estava anomenat directora del País, la Soledad Gallego, havia tingut una expressió molt bona que deia que els mitjans de comunicació amb el futbol havien convertit en espectadors, en vez d'actors, a la major part de la gent. I deia, és una arma de distracció massiva, no de destrucció massiva, sinó de distracció massiva. Hem d'evitar que ens tinguin distrets, perquè jo torno a repetir, jo crec que cada matí nosaltres hem de dir, bueno, avui jo què faré? Avui seguiré tolerant que morin més de 20.000 persones, molts de nens i nenes, de fam, perquè la gent es mor de fam, o que s'ofeguin a la Mediterrània no sé quants emigrants, si l'únic que volen és que els seus països no poden menjar, perquè nosaltres, en vez d'ajudar-los, els estem explotant. És que estem explotant els països com... Escolti'm, vostè sap que es necessita el coltan, que és la columbita tantalita, pels aparells com a superconductor de tots els aparells digitals actuals. Doncs bé, nosaltres, en vez d'anar allí i compartir amb els natius els beneficis immensos d'aquest recurs natural que ells tenen, anem allí i nosaltres els explotem. No, hi ha que canviar radicalment. I qui pot canviar radicalment? La gent.
Doncs, senyor Mayor Zaragoza, moltíssimes gràcies per
no res,
per atendre'ns avui.
Encantat.